minuts que passen de la una del migdia, ja si sona aquesta música ja sabeu què toca, i és que cada dimarts a aquesta hora obrim l'Espai Blanquerna per conversar amb alguns dels seus professors, perquè sempre som a temps d'aprendre coses noves i ells en tenen moltes per explicar. Avui posem la lupa a les properes eleccions presidencials dels Estats Units del 5 de novembre, justament avui, mira, més escau, justament d'aquí una setmana seran aquestes eleccions. Sobre la taula, ja ho sabeu, hi ha dos noms, el de Kamala Harris, la candidata demòcrata, i el de Donald Trump, el representant dels republicans. Els dos han fet una cursa de fons, a la seva manera, per arribar fins aquí. Una campanya electoral que ha durat mesos, alguns se'ns ha fet una mica llarga, i que s'ha caracteritzat pel to incendiari de Trump i el caràcter conciliador de Harris, dos candidats amb dos perfils polítics ben marcats. I avui parlarem precisament d'això, de com els polítics creen la seva pròpia imatge o marca personal, i ho farem amb el doctor Víctor Curto, que és professor de publicitat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. Bon dia, professor Curto.
Bon, Víctor, també, pels amics.
Víctor.
Gràcies, bon dia.
Escolta, Víctor, ara aquí abans d'arrencar, hem parlat del tema del dia, que és el futbol, i tu apuntaves un parell de... Tu has dit que no eres massa futboler.
No.
Però sí que és veritat que apuntaves una dada interessant d'això de l'afició, no?, al futbol.
Sí, que a més uneix el futbol amb la política. Mm-hmm. Aquestes dues disciplines estan vinculades al cervell rèptil, és a dir, el cervell més primari que tenim. La gent pot canviar de moltes coses a la vida, de partit polític, de religió, d'estat emocional, de parella, però molt difícilment, per no dir mai, la gent canvia, per exemple, de club de futbol, no? I això també té una repercussió en la política, perquè passa el mateix. Avui parlarem del tema de les eleccions sota un prisma racional, perquè és el que toca al món universitari, molt pràctic, però hem de tenir en compte que hi ha una part molt reptiliana, és a dir, molt animal, amb el millor o pitjor sentit de la paraula, que condiciona totes les respostes que tindrem després. És a dir, una cosa és el que la raó ens hauria de dir, i l'altra cosa és quan tu es presi una decisió amb un nivell molt bàsic, molt animal, molt gairebé de supervivència, és molt difícil ser racional, no? Apliques un pilot automàtic, diguem.
Clar, però això, vull dir, és una decisió irracional la que fem, o racional, de ser d'un, per exemple, de ser del Barça i no del Madrid?
Bueno, jo crec que està molt condicionada, diguem-ne, pels condicionants, però un cop s'adopta és absolutament irracional, va més enllà de les raons. Tu podries... Al Barça li podia passar tot tipus de... Que Déu no vulgui, eh? Però sí. Tot tipus de desgràcia, i tu seguiràs sent del Barça.
És veritat, una mica amb menys intensitat, no? Allò, com si féssim una mica d'hibernació als blaugranes aquests darrers anys, doncs, que no hem estat tant de sort. Sí que és veritat que hem agafat un perfil més baix, per dir-ho així, no? Però ara, que sembla que torna el temps de bonança, traiem el cap, no? I estem més eufòrics.
I a més, el futbol i la política tenen en comú que genera una sensació de germanor, que és molt important. Per tant, la pertinença al grup, sentir-te que formes part d'un grup que comparteix uns valors que per tu són bàsics, és un factor clau a la nostra vida. No estàs aïllat, som animals gregaris, no? Des del punt de vista de psicologia animal, els éssers humans som gregaris, és a dir, volem anar amb la... Això explica, per exemple, la moda, eh? Volem anar amb un bon ramat, diguem, sense cap connotació negativa, i formar part d'aquest grup ens referma com a éssers, diguem, ja bàsics, vitals, eh?
Mira, Víctor, em va molt bé que em diguis això, perquè precisament d'aquí uns minuts parlarem de valors a l'esport, arran també d'aquesta plantada del Real Madrid ahir a France Football, aquest ghosting que va fer a la gala de la pilota d'or. A veure si també això forma part de la marca personal del Real Madrid i quines connotacions pot tenir això a mig i llarg termini. Però abans anem per feina, perquè és que queda una setmana just, ja s'acaba finalment aquesta eterna campanya presidencial als Estats Units. Creus que els dos candidats han seguit una bona estratègia de marca personal? Això d'entrada, perquè sí que és cert que està, vull dir, l'han marcat prou bé, no? Aquesta marca personal, tenint en compte la candidatura demòcrata, que mig que a mi va canviar la direcció.
Sí, jo diria que cadascú ha fet exactament el que havia de fer. Si amb un breu pinzellada et comento els quatre principis del màrqueting polític modern. El primer és la personalització, és a dir, la gent ja no vota demòcrates o republicans, vota a una persona o l'altra. La següent és la simplificació, els missatges cada cop han de ser més simples, i això de vegades és antagònic amb una societat que presenta uns problemes més complexes. Però tots els problemes s'han de poder resoldre amb un titular, i de vegades no hi ha lletra petita, no? Després hi ha l'americanització, que té un doble sentit, un des del punt de vista de l'espectacle, no? Tu quan vas a un míting d'aquesta gent hi ha espectacle, però l'altra part que és molt important és que l'americanització implica professionalitzar molt això, el sentit que hi ha darrere sociòlegs, psicòlegs, estadístics, perdó, el que estan fent és posar molta ciència social al darrere, no? I la quarta és la postveritat, que això va engegar d'alguna manera el president Trump en el seu moment, quan la seva cap de portaveu va comunicar, quan es va barallar, diguem, amb un periodista i el periodista li va donar una sèrie de dades, ella va dir que ells manegaven unes dades alternatives, no? com si hi haguessin univers paral·lels.
I el frau, no?, que encara ell segueix convençut, sí, doncs, que hi va haver frau electoral en aquestes darreres eleccions, on Biden va sortir bé, de forma legal, guanyador. No?
Mira, i fins i tot quan ha sortit ben parat del està instal·lat amb el món de la paranoia, de la conspiració, sempre va bé, perquè fins i tot quan ha tingut fa poc una sentència favorable, referma, si hagués estat la sentència amb el sentit que fos, li hagués refermat. Si ell va guanyar el judici, va dir, veieu com era una conspiració, però si hagués perdut hagués dit, veieu com segueix sent una conspiració, és a dir, no hi ha manera de sortir-te'n de la consparanoia que diuen. No?
I en aquest sentit, clar, ara estava pensant, perquè ell té respostes per tot, sí que és cert, quan després d'aquests dos intents, també suposadament intents d'assassinat, no?, també ha sabut jugar molt bé la seva moneda, en aquest sentit diries que com ho hem dit això, la marca personal de Trump està molt més definida que la de Kamala Harris?
Sí, perquè com tu has dit abans, Kamala Harris l'ha hagut de construir en relativament poc temps, estava molt a l'ombra, tenia un perfil més tècnic, sota l'ombra del president actual, però ell, el Trump, ja ve de ser geni i figura, que diem, no? Ell ja és, per bé o per mal, ho és tot. De fet, fins i tot hi ha republicans que no combreguen amb Trump. I això és important, és a dir, però tornem al punt 1, a la personalització. Avui en dia hi ha republicans que han dit això, aquest senyor no encarna els principis republicans, i així ho han dit. Però tot s'ha supeditat a la figura, a la marca personal de Trump, no?
Clar, i ara, a veure si t'ho sé dir. Clar, a veure, Donald Trump té un discurs, no?, és a dir, dona grans titulars i diguéssim, dona solucions o respostes molt senzilles a problemes molt, molt complexos, no?, que seria també una mica la base dels populismes. Tu creus que en aquest sentit Harris té un paper molt més complicat? Perquè si tu vols justificar moltes de les coses, necessites espai, temps i un període també de reflexió, no? No és tan elèctric. I en aquest sentit, és més complicat, no?, dibuixar una marca personal.
Sí, és molt més fàcil crear, diguem, la mentida, clar, que després rebatre-la. Sobretot si hi ha un factor emocional de gent que no està disposada a creure's aquesta sèrie de dades que desmenteixen la mentida. És a dir, quan el Trump diu que hi ha immigrants que es mengen gats i gossos i tal, això s'ha dit en 3 segons, desmentir-ho costa hores i tal, però sobretot si tu portes la capa ideològica de Trump des del punt de vista atàvic, aquell que dèiem del cervell rèptil, diguin el que diguin, és com qui sent ploure, és a dir, són, diguem, gent immune a les dades, diguem-ne.
Tot això em fa pensar en la política del tuit, no?, que també, bé, ara no hauríem de dir la política d'X, no?, que també són aquestes respostes tan concises que deixen enrere la complexitat del món, que realment és la que és, i que semblen, no?, donen, doncs això, respostes molt bàsiques, moltes vegades són mentida, a problemes complexos, i a tot això, tenint en compte que Elon Musk, que és l'home darrere d'X, està donant suport també obertament a la campanya republicana, no?
Sí, això li posen molt més mitjans, aquesta gent, però la ideologia ve d'Europa. Berlusconi és el primer que idea de forma sistemàtica, primer arribar al control dels mitjans i a partir d'aquí governar a través de les mentides o dels bulos que llancen una sèrie de mitjans coordinats. Això després arriba a altres governants, a l'Aznar, etcètera, etcètera, però avui en dia, fixeu-vos que, per exemple, a nivell espanyol, moltes vegades la premsa, en tots els sentits, ràdio, televisió, no és un contrapoder general, és a dir, no és un vigilant del poder, sinó en funció de les seves ideologies prèvies, d'una mena de confluència político-econòmico-mediàtica, doncs són, diguem, l'extensió, el portaveu de determinades ideologies.
Mm-hmm. Clar, però una cosa són els mitjans, l'altra cosa és X. Ja. Clarament és una empresa, no? Hi ha una ideologia al darrere, que aquí clarament marca l'home que mou els fils, que és Elon Musk. No sé fins a quin punt, tu creus, si ara s'obre un nou escenari que no havíem contemplat fins ara, que és que una xarxa social que mou, no? Fins i tot aquí, ara amb el cas Errejón, hi ha hagut molt moviment també generat a les xarxes, vull dir que pot canviar realment les regles del joc. Si ara que ens plantem davant d'unes eleccions on X hi pot tenir molt a veure, això sí. Conforma un nou paradigma.
Conforma un nou paradigma, a més perquè, si més no, quan hi ha mitjans de comunicació estructurats, la resposta, sigui la que sigui, té una traçabilitat. En canvi, quan tot és tan atomitzat com una resposta d'una xarxa social, tot i que darrere pot hi haurà una estratègia conjunta perquè sembli, diguem, dispers, no? És molt més difícil d'atacar, no? Aquí ja es dona un viatge que és molt divertit, que és el viatge del Dunning-Kruger, que diu que quan menys saps d'un tema, més sembla que en saps, i viceversa, no? Amb la qual cosa, s'ha de desconfiar molt de la gent que ho sap tot, no? És a dir, la gent que en sap molt, habitualment dubta, però la gent que no sap gens, no dubta de res. No? Llavors, hem d'anar en compte amb la gent que té respostes fàcils per tot. Però hi ha una tendència a quedar-se amb aquest tipus de personatge que dona respostes molt simples a problemes molt complexes i a sobre sense mencionar ni una dada o una dada esbiaixada o literalment manipulada. No?
Quines diries, per això, que són les flaqueses dels dos candidats, si és que en tenen alguna? Comencem per Trump, perquè de moment sembla que l'estratègia aquesta de l'engany li està funcionant.
Està funcionant perquè té una sèrie de fidels que són immunes a qualsevol refutació. Mm. És a dir, ells, digui el que digui Trump, s'ho creuran. Per tant, ull, perquè això està estudiat, per exemple, ja a les anteriors eleccions van dir com és que tot Hollywood, la premsa ha donat recolzament, la gent, els famosos, els actors, donen recolzament als demòcrates i guanya el republicans. Sí. Llavors se'n van donar que hi ha veritables bombolles de comunicatives. És a dir, la gent que viu al centre d'Estats Units i escolta una ràdio vinculada al predicador i llegeix els diaris que toquen i veu la televisió que toca, ha creat una bombolla que és immune a les altres versions del fet, no? Llavors, ull, perquè de vegades hi ha gent que es manifesta, però el resultat és minso. Només fas que reforçar el que la gent ja estava predisposada a fer, sigui en positiu o en negatiu.
Uh-huh. Mira, precisament et preguntava per si tot això, si aquesta campanya no l'hem vist, doncs Elon Musk, que donava suport al candidat republicà, darrerament aquests darrers dies també hem vist a Bad Bunny o Beyoncé donant suport a Kamala Harris, però fixem-nos ara amb Donald Trump, què diries, si en té alguna, quina diries que és la flaquesa de la seva marca personal, si és que en té alguna?
Jo diria que l'arrogància, no? És a dir, hi ha gent que no compra aquesta manera de fer. És a dir, jo crec que va més, a part de tota la ideologia que hi ha darrere, que és opinable, que per això és una democràcia, cada un se l'ha de creure, però la manera de fer, jo crec que, per exemple, Kamala Harris ha fet una cosa de fons que és com reivindicar la dignitat del país. Com pot ser president una persona que té tot aquest pleits en marxa, té aquestes sentències i tal, i és potser l'únic clau ardent amb el qual diu, escolta, per la dignitat del país no votis aquest carallot, no?, d'alguna manera. I per aquí seria, la seva pròpia peripècia és el seu taló. Però insisteixo, des del punt de vista del cervell rèptil, la gent que és pro-Trump no escoltarà res més, és a dir, està immunitzada a qualsevol tipus de raonament.
Uh-huh. Interessant com a marca personal que segurament s'estudiarà els futurs estudiants de comunicació i relacions internacionals de Blanquerna i de totes les universitats del món segurament estudiaran aquest cas de Trump i també el de Harris. Centrem-nos ara en Kamala Harris, la representant demòcrata, que clar, ella va entrar a la cursa quan les coses ja anaven força avançades. De fet, a les acaballes de l'estiu llegíem que Harris prenia el relleu a Joe Biden. Clar, tu com a expert en la matèria, no sé si això pels assessors de Harris era un repte engrescador o més aviat era, ostres, un cop baix.
Jo diria que era una arma de doble tall, no? Jo crec que, si ho mirem aïlladament, entrar tan tard a la cursa era un gap, un hàndicap, però els demòcrates estaven tan assustats que l'actual president continués amb totes les exhibicions que feia de feblesa, que, de fet, De fet, si mirem les enquestes, de sobte hi ha com un subidón de dir, jo crec que era d'alleujament, de dir, per fi tenim un candidat, una candidata que es pot votar. Però llavors, intrínsecament no és, és molt difícil, però com a alleujament d'una situació prèvia pitjor, d'entrada li va anar molt bé. Ara ja aquest alleujament va menys i les enquestes es van acostant, clar.
Com diries que van començar a dissenyar la marca personal? És a dir, com es planteja o com es comença de zero? Ella era vicepresidenta de Biden, però sí que és veritat, una vicepresidenta força a l'ombra, no? No va tenir massa protagonisme durant el darrer mandat del president dels Estats Units. I partint d'aquí, clar, era un viatge polític o un perfil polític molt baix, has de presentar una candidatura a la presidència. És a dir, tot això com s'elabora i quines diries que van ser les premisses per construir aquest perfil polític?
Jo et diria que sempre en aquest cas s'ha de mirar què diu el contrincant de tu, perquè ha detectat això i ataca totes les teves febleses. Per tant, si mirem l'altre costat del mirall, veiem què és el que s'estava esperant que fos la debilitat. La primera, fixa't que els primers atacs són fins i tot racials, d'origen. Si hi ha veritablement de color, no ho era. És a dir, per tant, aquí hi ha un. Després, hi ha un tema de perfil tècnic. És una persona molt tècnica, que va ser una fiscal molt celebrada, però que moltes vegades la capacitat tècnica no és igual a la capacitat política. Aquí venim de polítics, per exemple, un Adolfo Suárez de la Transició,
sí,
que a lo millor tècnicament no era especialment brillant, però tenia un instint polític que no sempre és el mateix. No? Llavors jo et diria, què se li retreu aquest low profile, aquest perfil baix, que és una persona que pot ser perfectament tècnica i pot ser brillant en aquest aspecte, diguem, d'elaboració de lleis, etc., però que no té el carisma que fa falta per dirigir una nació.
Clar. Clar, és potser una de les seves... diries que és encara ara una de les seves flaqueses, potser un punt de falta de carisma, o l'ha anat guanyant? També s'ha sabut rodejar, com dèiem, de Bad Bunny, de Beyoncé, de moltes...
moltes estrelles.
Bruce Springsteen.
Està fent una gira específica.
Taylor Swift. També va donar-li suport.
I Trump no es va tallar amb dir que cruz i ratlla com Taylor Swift, però sí. Insisteixo, tornem a la base. Això no és racional moltes vegades, és molt més emocional i molt més
reptilià,
Reptilià, és del cervell reptilià, és que tal qual.
Com deies, que un barcelonista no passaria mai al Madrid, un republicà difícilment passarà al Partit Demòcrata.
Per això, hi ha gent que està votant al Partit Republicà, tot i no creure especialment amb el Trump, però és el que toca, diguem, és els seus, no? El que dèiem, el sentit de pertinença i d'orgull de corps, que es diu, no? Llavors, insisteixo, quan ho veiem des d'un punt de vista més emocional, ens adonem que hi ha poc marge de maniobra. Jo crec que ara molts dels discursos són per convèncer els no votants, és a dir, els abstencionistes, que seran claus. Habitualment les minories són abstencionistes, sí, i quan es mobilitzen, com va ser amb anteriors votacions, és quan marquen la diferència. És a dir, però jo crec que cada espai està tan ben definit que és molt difícil que saltin d'un espai a l'altre. Jo crec que és els indecisos, la gran guerra.
Doncs veurem què passa amb aquests indecisos, amb els votants demòcrates, republicans. Tot això ho veurem dimarts que ve, a 5 de novembre, amb aquestes eleccions, i a veure si doncs aquests dos candidats, quin ha treballat millor aquesta marca personal. Deixa'm uns minuts, Rens, en queden un parell, però et volia preguntar, aprofitant que estàs aquí, Víctor, casa nostra, com tenim els polítics? A més, amb l'enrenou de les darreres hores amb Íñigo i Rejón, com diries tu que tenim construïdes aquestes marques personals aquí a casa nostra?
Jo et diria que jo m'he trobat casos que et diuen jo vull ser com el no sé qui, clar, però jo vull ser Brad Pitt, no? El desig és imparable, no? Però clar, la realitat és la que és. Primer, en el cas dels Estats Units estan anys llum del que s'està fent aquí. Això, per començar, és molt més personalista, és un cult al líder, és una manera ja de fer que és molt personalista. Aquí tenim gent, per exemple, el Sánchez no està jugant malament, és a dir, se'n surt força bé de tots els problemes que va tenint, però estem anys llum, estem anys llum. Però fixeu-vos també, estan complint la primera norma que us he dit del màrqueting polític actual, que és la personalització. Avui és Feijó, per exemple, contra Sánchez. I el partit va una mica darrere, no? Has de poder tenir unes persones en les quals pots posar-li dins tots els significats i tots els motius pels quals has de votar el partit, però la persona va per davant.
Aquesta personificació, personalització, no? Tot un partit en, una, en la imatge d'una persona. I va, últim minut, però et feia la pregunta, t'ho deia, t'apuntava al principi d'aquesta xerrada. Diries que va fer bé el Madrid ahir, de no acudir aquesta gala de France Football, perquè això també és marca personal.
Exacte. Bueno, marca de persona, bueno, marca... jurídica, diguem.
Però, bueno. Marca d'empresa, no?
D'empresa, sí. A veure, jo precisament perquè no sóc especialment futbolero, crec que puc parlar amb una...
Oh, i tant. Jo crec... professor. Sí. Tu ets professor.
Jo veig com una rebequeria, no? Com allò de, no, de nen petit, no? De no surt el que jo vull, doncs no vaig. Jo crec que això et retrata també davant del món, evidentment, però també t'haig de dir una cosa. Un altre dels signes dels temps és que les notícies passen tan ràpid que això d'aquí 10 dies estarà amortitzat. És a dir, ho han fet malament, però no el sentència a mort, diguem, en aquest món, perquè no hi ha res que sigui tan continuat com per generar aquest situació final. No? Llavors jo diria, és una rebequeria, clarament... allò que parlen d'un club senyor no demostra cap senyorio, eh? Jo ho dic des de fora.
Aquí no dimitirà ningú, eh?
No, aquí no dimitirà.
Aquí no dimitirà ningú.
Però ja et dic, però no li donaré especial importància en el sentit de que aquí un mes ja ningú va a por el següent tema, el següent escàndal, o el que sigui.
Són les virtuts de viure un món que va tot tan ràpid. Va una... sí, un ritme desenfrenat. Avui per això he fet parada aquí en el doctor Víctor Curto. Ho hem dit bé? Curto o Curto?
Curto,
sí. Perfecte. Professor de Publicitat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. Sempre un plaer escoltar els professors. Víctor, moltes gràcies.
Moltes gràcies per l'oportunitat.
I escolta, mira't el proper partit del Barça que juga contra l'Espanyol.
Sí, el que passa que pataria molt jo, eh? Jo també seria dels que patiria
ai,
molt.
Ai, ai, ai. Bueno, doncs així no. Tranquil, manteta i sofà, que ara que s'acosta la tardor ve de gust descansar. Víctor, gràcies.
A vosaltres.
Va, i nosaltres anem breument a publicitat i a la tornada parlarem amb el cap de neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Andreu Gavarrós. Fins ara.
Ràdio Estel.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Va, que falten 2 minuts per 2 del migdia. Ja tenim el Pau Gascó aquí, que, si no m'equivoco, haurà arribat carregat de panellets, que ja se'ns obre l'estómac i la gana, que bé. Però abans volem parlar d'una notícia que ens ha creat molt l'atenció les darreres hores, que té a veure amb el camp de la neurocirurgia i la ciència cognitiva. Vosaltres imagineu-vos un pacient sotmès a una intervenció complexa al cervell, una operació de gran precisió que posa en joc una habilitat tan concreta i sofisticada com la de jugar escacs. De fet, recentment, un equip de científics i neurocirurgians ha aconseguit un avenç impressionant en aquest àmbit, que és el d'operar un tumor cerebral sense comprometre aquesta habilitat única, que és la de jugar als escacs. Una autèntica meravella. I per tot plegat, podem saludar a aquesta hora el doctor Andreu Gavarrós, que és cap de neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge i que ha liderat aquesta intervenció. Doctor Gavarrós, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, això és ben bé. Heu fet pràcticament un miracle. És un plaer poder parlar amb vostè, que estigui avui amb nosaltres. La primera pregunta que ens ve al cap, els que som profans en la matèria, com sorgeix aquesta idea d'estudiar l'impacte d'una operació cerebral en una habilitat tan específica com el joc d'escacs? Perquè, clar, això ens crida molt l'atenció.
Sí, doncs mira, la idea no va ser nostra, la idea va ser del propi pacient. Aquesta petició especial ens la va fer el pacient dient-nos pues, que ell era un jugador expert d'escacs, que quasi bé fregava les puntuacions dels jugadors professionals, i ens va demanar explícitament si podríem poder, si podríem preservar aquesta funció durant l'operació. I, evidentment, honestament li vam dir a ell que això no ho havíem fet mai, però que ens posaríem a treballar immediatament per veure si ho aconseguíem, i així ho vam fer.
Perquè, doctor Gavarrós, nosaltres sí que, per exemple, hem vist imatges que també han estat molt icòniques, han sortit a la premsa, no? De per exemple, gent tocant el violí no? mentre era operada del cervell. No sé si és la mateixa tècnica, si la intervenció anava per aquí o era una cosa completament diferent.
Sí, totes aquestes intervencions que fem amb els pacients experts tenen una base que és el nostre paradigma, que és el llenguatge. O sigui, d'alguna manera aquestes intervencions es fan per tumors cerebrals, sobretot, que estan ubicats en àrees de llenguatge. Per això necessitem els pacients desperts al quiròfan i parlant, realitzant tota una sèrie de tasques que estan estandarditzades i que són les que fem servir. Seguint aquestes pautes, ho apliquem a altres camps. Ho apliquem a la música. Nosaltres també hem operat pacients músics desperts amb tumors en àrees que participen directament de la música. Hem també fet pacients desperts estudiant altres facetes del llenguatge, per exemple, el llenguatge de programació informàtica, que també és una cosa inèdita que vam començar a fer uns mesos abans d'operar aquest jugador d'escacs. I els escacs és un altre exemple, no? És un exemple de cognició cerebral, de funcions complexes, de tota una barreja de funcions que participen en l'elaboració d'una jugada d'escacs, amb entendre com resoldre una jugada d'escacs. I això és el que vam estudiar abans de poder-ho posar al quiròfan i amb un temps rècord, perquè el pacient tenia un tumor maligne i no ens podíem estar mesos preparant això. Necessitàvem resoldre-ho en 2-3 setmanes i ho vam fer d'aquesta manera.
I de forma magistral, perquè l'operació va ser un èxit. Doctor Gavarrós, clar, vostè apuntava doncs que aquests pacients que han de ser operats, doncs mentre se'ls opera, no? Doncs se'ls fa tocar un instrument de música o jugar als escacs o fer algun tipus de programació informàtica, però clar, els que no sabem fer cap d'aquestes coses, no sé, clar, tindríem alguna opció o alguna oportunitat de rebre o de que ens fessin una intervenció d'aquest gènere?
Sí, sens dubte. A veure, ja et dic, el paradigma és el llenguatge. Llenguatge, bueno, tots parlem...
Ah, això sí.
I escrivim i llegim, vull dir... aquest estàndard, inclús, no només en una sola llengua, si es parlen diverses llengües, intentem fer tots els tests de llenguatge intraoperatoris per totes aquestes llengües que parla un pacient en concret, i intentem preservar totes aquestes llengües. Nosaltres diem que fem una mica un estudi intraoperatori, en diem mapping, no? En diem mapeig, perquè és fer un mapa de funcions a la superfície cerebral. Aquest mapping intraoperatori el fem una mica a la carta, una mica a demanda de cada persona en concret. Cada persona té la seva professió, té els seus hobbies, i alguna vegada, alguna d'aquestes activitats que fa el pacient, doncs necessiten un estudi especial, com ha passat aquesta vegada amb el jugador d'escacs.
Clar, no sé si vostè creu, doctor Gavarrós, que el futur de la neurocirurgia permetrà la protecció de les capacitats cognitives específiques, és a dir, si aquest també era un dels objectius o és un dels objectius de la seva tasca.
Sí, a veure, nosaltres quan posem un pacient al quiròfan i li operem un tumor, el que volem és que surti del quiròfan sense el tumor, però amb totes les seves facultats, i que això li permeti fer una vida amb tota normalitat, com la que feia abans de ser sotmès a aquesta operació. Aquest és la nostra meta, és el nostre objectiu, treballar per el benestar dels pacients, i bueno, cada vegada ho anem aconseguint més, cada vegada anem afinant més, cada vegada tenim més tecnologia al quiròfan que ens ajuda, cada vegada col·laborem més entre diferents especialitats, i d'aquesta manera els resultats finals pues, són molt més bons.
Per tant, entenc, doctor Gavarrós, que el pacient intervingut podrà seguir fent vida normal, no? Després d'aquesta operació?
Sí, aquest pacient en concret va recuperar la seva capacitat de parlar les tres llengües que parlava, de seguir fent programació informàtica, i a més seguint jugant escacs al nivell.
Fantàstic. Deixi'm acabar per preguntar-li, perquè bé, vostè, a més del seu treball com a neurocirurgià, porta endavant un projecte meravellós com és el de la Simfonia dels Herois, aquest projecte musical solidari. No sé si pels nostres oients, pels que no coneguin el projecte, si ens en pot fer 5 cèntims.
Bé, la Simfonia dels Herois és un projecte musical que vam començar fent amb pacients, músics, operats de tumors cerebrals. Llavors, jo amb la meva intimitat també sóc músic, toco amb una banda de rock, sóc compositor, lletrista, toco el piano. Llavors, vam fer amb el meu grup d'origen, vam fer un disc amb cançons personalitzades per cada un d'aquests pacients, i eren 9 pacients, i una desena cançó, que és la Simfonia dels Herois, que és la que dona nom a tot el projecte. I d'aquí va sortir un disc que es va presentar l'any passat, l'11 de maig, a la Sala Joventut de l'Hospitalet. Van participar molts músics VIPs d'aquí a Catalunya i alguns d'àmbit nacional. I després vam fer un documental en què s'explica com es va dur a terme tot aquest projecte i s'expliquen les vides d'aquestes persones que surten de l'anonimat i donen a conèixer la seva història a totes les persones que la puguin sentir. Aquesta barreja de música i neurocirurgia, doncs d'alguna manera hi ha un trasfons d'esperança en el tractament dels tumors cerebrals, i també hi ha un sentiment agredolç perquè hi ha una sèrie de tumors malignes, que en diem càncer cerebral, que encara avui dia no tenim tractament per això. I veiem que hi ha pacients que sobreviuen a aquestes operacions i altres doncs, que al cap d'un temps, tot i fer un gran esforç a nivell professional, traiem el tumor, i fem tractament, quimioteràpia, però a la llarga aquests tumors tornen a sortir i els pacients acaben morint. El documental, clar, jo hi soc part implicada, però crec que és una meravella.
Com es diu aquest documental, doctor?
Pues es diu La Simfonia dels Herois, mateix títol.
Val, el mateix títol del projecte.
Exacte. El van filmar en Josep Serra Mateu i en Marc Juan, i jo crec que van fer un treball excel·lent, amb gran respecte i una gran sensibilitat.
Doncs ens quedem amb aquesta Simfonia dels Herois. Si em permet, doctor Gavarrós, vosaltres, els que us dediqueu a aquesta feina, també ho sou per tantíssimes persones i per la societat. Hem parlat amb el cap de cirurgia, neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Andreu Gavarrós, un d'aquests herois moltes vegades anònims, doncs que ens fan a tots la vida molt més fàcil i molt més bonica. Avui hem parlat amb ell d'aquesta operació d'un tumor cerebral sense malmetre l'habilitat per als escacs. Això és una meravella. Doctor Gavarrós, moltíssimes gràcies per la feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, va, i nosaltres anem breument a publicitat després de conèixer aquesta Simfonia dels Herois i tornem, perquè és que ja està aquí a punt de caramel en Pau Gascon. Ell, parlem de panellets. Fins ara.
Ràdio Estel.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Escoltes el Magazín del Matí a Ràdio Estel.
Ara sí. 2x3 de dugues. M'encanta dir aquesta hora. I això és una festa perquè ha arribat el Pau Gascó. És una festa perquè ha arribat molt ben acompanyat. Pau, com estàs?
Molt bé.
Però què és aquesta meravella de safata que ens plantes avui a la taula de Ràdio Estel?
Paneller.
Paneller.
El paneller.
Escolta, i vens molt ben acompanyat també del LOL Major,
ara, clar,
que la Girogleta ja torna a ser l'estudi, In the House. Joan Trias?
Jo he vist panellets i calla, entra.
Que no se'n perd ni una. Home. I Vanessa Carrasquilla, perquè és que em sembla que els panellets en principi són sense carn.
Sí, però... No, mentida podrida. Tenen una de proteïna. Explica la carn que porten, Pau, digue-ho.
Com que l'arròs amb llet de gallina, no?, de la setmana passada.
Explica el que ens has explicat a fora dels panellets.
No, la Vanessa no li agrada perquè no li agrada el dolç.
No, lo de la proteïna. Per què tenen proteïna? Va, no, ara ho diu.
Ai. A veure, és que hem tingut algun problema que aquest matí fent els panellets i la primera tanda l'hem tingut que descartar.
Ai, què dius ara?
Sí, aleshores he trucat als meus dealers, amb la Bruna i en Nil.
Sí.
De la classe dels dofins.
Són noms clau?
No, són de la classe dels dofins. Uh-huh. I m'han aconseguit uns panellets que tenien por ahí de la seva pràctica que havien fet ahir. I...
Se'ls mira diferent la mar.
I l'Olma creu que porten proteïna.
M'estàs dient que aquests panellets els han fet nens de la guarderia?
De dofins.
De la kindergarten?
L'equip de dofins no està a la guarderia. El Nil i la Bruna s'enfadaran.
Però quines manetes han fet aquests panellets? Que a mi això em fa una mica d'angúnia.
A mi també.
Digue'm la veritat. Hi ha una part de veritat en aquesta història. La primera tanda de panellets he tingut que descartar. Oh. Ens la menjarem a casa, però estèticament són com deprimits. Són uns panellets deprimits. La segona tanda de panellets l'he agafat amb el meu ego ferit, he tornat al mercat, la senyora d'això ha dit, ja t'ho havia dit.
Veus? És que has d'escoltar les senyores de mercat.
I m'he dit, si aquesta no em surt bé, truco al Nil i la Bruna que em passin els seus panellets. Però bueno, igualment sembla que en Nil i la Bruna ja han passat a l'ESO i no sé per què, fan a bàsica, sí que fan panellets, però a l'ESO ja no toca fer panellets.
Ah, ja no. Bueno, els panellets ja són grandets.
Ni mòbils de classe ni panellets.
Cosa seriosa.
Tenen altra feina, que a més, anava a dir, tenen la selectivitat, no, encara no. No, però clar, ja estudien coses més complexes. Pau Gascó, a veure, dius que tard o d'hora havia d'arribar aquest moment. Per què? Per què tard o d'hora?
Doncs perquè portem més d'un any fent bonateques i toca repetir temari.
Mira, com els nens de l'ESO, que a vegades també han de repetir temari, si no fan els deures, i avui, de fet, a tu t'ha tocat repetir, perquè la primera tanda no ha sortit bé.
Que això a la ràdio no podem fer.
El què?
Avui ho pensava, dic, jo sóc afortunat perquè la cuina, encara que em molesta molt i m'encenc per dintre i una ràbia absoluta...
No t'has d'enfadar.
Els cuiners i cuineres... No, perquè fa ràbia, pel temps perdut, pel teu ego tocat, per tot, moltes coses. Repetir una recepta que t'ha sortit malament no és agradable. Però... ho podem fer.
Això sí, ui, tant.
Aquí a la ràdio, no.
Aquí, si en surt un nyap de programa, ja queda...
Bé, tornes a començar.
Per la història.
Ad eternum.
Ara podries tornar a començar el programa, Marta?
Com si fos un panellet.
Sí, i ja està.
Un panellet de pinyons. Per cert, has fet servir... Això a mi m'interessa. Pinyó català o pinyó xinès?
Ep. No ho sé, no l'he preguntat. És nacional, sí.
Nacional, de casa. Sí. Molt bé, doncs, per on comencem?
Per la cançó,
no? Pel principi.
Per la cançó, va.
Bufa el vent, despulla els arbres, remou les fulles, la tardor arriba a poc a poquet, el bosc canvia de vestit, ara és groc, marró i vermell. Posi'm mig quilo de castanyes i un quart de panellets. Va, potser faré un glopet de moscatell.
Semblava la teva veu, aquesta. Sí? Gascó, quan ha començat a cantar, dic, calla, que el Pau també...
Ja li agradaria.
A més de fer bons panellets, també canta.
No. Per sort vostra no em dedico al món de la música.
Has vist que he dit mig quilo de castanyes, però un quart de panellets?
Un quart de panellet. Un quart de panellets.
Això és que són molt cars, els panellets,
Ai,
per
tant.
Cert... Deixa'm avançar pels nostres oients que demà tindrem sorteig de panellets, gentilesa d'aquí.
Formistral,
sempre.
Els nostres amics de Formistral. Per tant, atents, Pau, inclòs tu, perquè ells sí que són bons. Aquests no els hem provat encara, però els de Formistral són molt bons. I la safata pot ser teva, Pau Gascó, ens has d'escoltar. A veure, va.
Tenim els temes recurrents, la temperatura... El preu dels panellets, com hem dit, però aquesta festivitat ens permet prendre partit en una batalla potser ja perduda contra la globalització. La de la castanyera contra en Jason de la motoserra. No? Tenim amb tot el seu maquinària de màrqueting.
Clar.
Els catalans ja ens agrada això, l'èpica de la derrota, no?
Sí, és així.
Bé, depèn de qui vagi a castanyera, aviam qui fa més por.
És la nostra zona de confort.
Exacte. Però ho tenim tot perdut? O sigui, repassem conceptes. L'origen de la castanyada És una festa cèltica. La Marta està nerviosa perquè no està trobant res del que estic dient.
No està escrit. Mira, Marta, jo t'ho explico, d'acord? En Pau em passa un guió, d'acord? Sí. Jo el poso maco i llavors fa el que li dona la real gana. O sigui, tu deixa't literalment portar. Va fent ell l'únic que faci les músiques, les cançons, diu la següent, el tècnic el segueix, llavors ara està explicant no sé què de l'origen cèltic.
Bueno, però ja està bé, els cuiners ja ho fan, això. Fan el que els hi dona la gana.
Música molt celta, trobo, també.
Sí,
he recuperat.
No, clar. L'any passat, Pau, no? La música cèltica.
El que he recuperat els millors moments de l'any passat. Ja, no els he fet amb àudio, que això també podria fer-ho. Però recordem, repassem conceptes. L'origen de la castanyada és una festa cèltica que marca la fi de les collites i el període estival. Halloween té el mateix origen, però passat per la trituradora pop d'Estats Units. Uh-huh. En definitiva, la tardor és una representació de la mort. Més foscor, fulles mortes, es tracta de retre homenatge als difunts i preparar-nos per l'arribada del fred. Uh-huh. Clar, i ara, quin mal hi ha en disfressar-se? Sempre trobem aquesta dicotomia, o castanyada o Halloween.
Pobre de tu que li diguis alguna cosa a aquesta pregunta, que avui la Girocleta ha anat a resoldre aquesta pregunta en una escola. Saps què han dit? La castanyada. I sí que hi ha un problema. El problema és que el Halloween es vol menjar la castanyada.
Veus?
Halloween en aquest programa, eh?
Sí? Jo dic que potser podríem fer famosos els panellets. O sigui, tu t'imagines tots els Estats Units donant panellets als nens que truquin a la porta?
És que això ens passa als catalans, que no ens hem sabut vendre. No ens hem sabut vendre a l'exterior. Perquè som gent més de tirats cap endintre i no tenim tantes ganes de projectar-nos al món perquè ja estem contents amb el que tenim. I això què passa? Què provoca? Doncs que no hem sabut vendre el pa amb tomàquet a fora, el fan malament, no sabem vendre, què et diré jo, el bacallà esqueixat. No ho sabem fer,
I veiem com la gent del nostre entorn...
Això no vol dir que les coses que tenim aquí a casa no siguin molt bones i no siguin unes tradicions precioses.
Exacte.
Més parlant de projectar...
En comptes de defensar-nos de l'atac del Halloween, invadim-los.
Ui, aquest està bèl·lic avui.
I parlant de projectar, et pots guardar el panellet de 2 setmanes, saps? Si vas a una manifa.
Però és que els catalans no són de projectar. Jo crec que el que hauríem de fer és aquí a casa, com molt bé ha fet l'Olma Giró, els més menuts, doncs ensenyar-los les virtuts de les nostres tradicions.
Perdó, jo els he preguntat els menuts. Què preferiu, la Halloween? El Halloween o la castanyada? Però tu penses que només els he preguntat això? No, i abans els estava gairebé apuntant amb un panellet i dic, o dius castanyada, o dius castanyada.
Així se'ls
ensenya als nens. Punt.
Adoctrinament.
Sí.
I on tens el problema?
Clar.
Vinga,
anem
amb la
recepta. I els criats que han dit, doncs, castanyada, per favor.
Això.
Anem amb la recepta.
Ara sí que hi és el guió, Pau Gascó?
Sí, ara sí.
Perfecte.
Estem a l'any passat.
Molt bé. Doncs endavant, Pau.
L'any passat vàrem fer els panellets amb patata. Uh-huh. No sé si sou conscients, no sé si esteu introduïts en el món de les receptes dels panellets, Olma.
Per què ho diu a mi? No, ni tampoc n'he fet a l'escola, no n'he fet
res. És veritat. Però com pot ser que no hagis fet?
Jo què sé, truca amb la direcció del meu centre escolar.
Però vas ser escolaritzada a Catalunya?
Sí, a l'Alt Empordà.
I no entrava dintre del teu currículum acadèmic?
Sí, home, i tant.
Sí, no he fet per a res.
O potser no vas anar al col·le aquell dia.
No.
Potser estaves fumuda.
I nosaltres fèiem la castanyada. I ens disfressàvem de castanyers. Però els panellets era massa car. Total, explica com es fa.
És un enrenou, els col·les, jo ho recordo, feixuc. Sí. I després allò, jo no tenia nassos de portar aquella bosseta de panellets deformats a casa, jo els tirava.
Si teniu coneixement de les receptes dels panellets...
Podríem fer un boniato, també, no?
Sí, amb alguna fècula. Podem tindre alguna fècula com la boniato o la patata. Mm-hmm. Però... El tema està que, clar, el massapà, que és la base de la recepta, és una barreja d'ametlla i sucre, d'acord? A parts iguals. Si es fa amb ametlla tendra i es passa per la refinadora, que són dos rodillos que piquen l'ametlla, i es barreja amb el sucre, el massapà surt naturalment. No cal afegir-hi res, ni humitat ni fècula. Com que nosaltres comprem la farina d'ametlla ja molta, aquesta farina ja ha perdut humitat. Aleshores, nosaltres l'hem de recuperar, aquesta humitat. Com la recuperem? Posant-hi patata. Val? Hi ha gent que hi posa ou i aleshores, aquí ha vingut el meu problema. Jo l'any passat el vaig fer de patata I la patata està menys preada, no? Uns panellets que són caríssims, li poso patata. No quadra, no?
No fa festa, no fa festa.
Vaig buscar una recepta de l'Ignasi Domènech de la Teca que parlava de fer un almíbar a un punt de cocció de l'almíbar a 121 graus i anar-ho tirant de poc a poc dintre de l'ametlla. Em vaig posar allà tot concentrat i ho vaig fer-ho, tal. I aquest matí, quan els he cuit, han quedat fatal.
Podria haver quedat molt bé, però
quina
no.
Quina forma han adquirit?
Panellets tristos. Forma. No estaven tristos.
Has fet una esferificació? Sense...
No, al contrari. Una planificació de panellet. Han perdut tota motivació vital, aquells panellets.
No tenien ganes de viure.
No, estaven com...
Bah, desganats.
És això... panellet planista.
Sí, exacte.
Planellet.
I aleshores... He tornat al mercat tot decepcionat amb mi mateix i he parlat amb la paradista que ven els fruits secs i li he explicat el meu drama. I em diu, ja t'ho vaig dir, fes-los amb patata, que és com queda millor.
Fes amb patata i deixa't estar.
Llavors he tornat a casa amb la cua entre les cames i he posat patata a coure i aleshores he fet els panellets. Per tant, recuperem la recepta de la patata.
Ara!
Comença el mes de novembre. Castanya va, castanya ve. I panellets també. Un començament tan dolç, més d'una vegada en fita. Per això és molt prudent menjar sense demesia, perquè no queda gens bé pecar de golafreria. El mes comença amb Tots Sants. Després ve Santa Cecília, patrona com prou se sap del ritme i la melodia.
Eres tu, aquest Pau?
Això és un poema dels tres poetes més famosos catalans.
A veure, digue'ls.
Miquel, Martí i Pol.
Eren tres? Eren germans?
Sí. Poeta de Roda de Ter. Escolta,
va, fem la recepta.
Sí, perquè és que això era molt llarg.
250, sí, és que bueno, aquesta cançó la tenia perquè poguéssiu menjar panellets, però bueno. 250 grams d'ametlles moltes, com hem dit. 250 grams de sucre. I 100 grams de patata cuita i esmicolada. El que farem és... Aquest any he millorat la recepta, és la patata calenta, un cop pelada, la bullim amb pell perquè no agafi tanta humitat.
No, aquí t'has deixat coses, per això, Pau.
Sí, ara ho anirem a fer. Aquesta patata calenta la xafem amb el sucre, i això farà que es fongui el sucre, i no trobarem aquell granet de sucre.
Bona punt.
I afegirem les pells de llimona.
Ara.
Aleshores, aquesta ratlladura de llimona és el que li donarà una mica d'aroma. També hi podem afegir, i aquesta avui ho he fet, i potser ho notareu quan ho tasteu, he posat algunes ametlles amargues.
Amargues?
Sí, perquè donen un puntet. L'ametlla amarga ens fa ressaltar el gust de l'ametlla, però n'has de posar poqueta. Que a més és un verí, si recordeu l'episodi dels verins.
Com que és un verí?
Sí.
Què és això?
És el cianur.
Que n'hi ha un que... Un d'aquests panellets es pot condemnar.
No volem fer una ruleta,
De cianur.
Tenim 250 grams d'ametlla molta, 250 grams de sucre, la pell ratllada d'una llimona i 100 grams de patata cuita i esmicolada.
Això és el juego del panellet.
Un cop ho tenim tot treballat, amassat, una massa fina, hem de deixar reposar com a mínim 2 hores i, si és possible, de la vigília. Vol dir, fer un dia i treballar-los l'endemà. D'acord? El tema, parlant amb la Vanessa abans d'entrar, és que això és la massa del panellet. A partir d'aquí farem les formes i podem afegir una mica de cafè soluble. No cafè molt, sinó cafè soluble, Olma, que ja ens coneixem.
Però no és el mateix.
No,
són coses diferents.
No.
Podem afegir coco i fem el massapà amb coco i fem els panellets de coco. Podem fer una làmina i posar-hi al centre el codonyat i aleshores enrotllar-ho i tallar amb disc i fem els panellets de codony. I arribem al de pinyons.
El bo.
Ara, el bo. El de veritat.
El de veritat. El panellet.
El car.
El panellet. Doncs el com panellet. Enganxem els pinyons?
Ui!
Epa!
Home, els nens ho saben molt bé.
Ui, tant.
Si tu no l'has fet...
Marrano ha quedat, això.
No tens autoritat per dir-ho,
no
això.
No ho direm.
Aleshores, el problema és que quan tens els panellets fets a bola i aleshores tens els pinyons, i sembla molt senzill. Tu agafes el panellet, el poses, però no s'enganxa.
Sí, costa.
Aleshores dius, com ho puc fer? Bé, hi ha diferents maneres. Hi ha gent que fa servir ou, hi ha gent que fa servir només rovell, hi ha gent que posa els pinyons amb bou a la nevera durant 3 hores. La meva solució, la que em funciona millor, és fer un almíbar de tanta quantitat d'aigua i de sucre. Per exemple, 50 grams d'aigua i 50 grams de sucre. Un cop arrenca el bull, ho deixem refredar una mica i això ho tirem als pinyons. I aquests pinyons queden impregnats d'aquest sucre, d'aquest almíbar, i fa que s'enganxin una mica millor. A veure, no és màgic. Haurem d'ajudar-los una mica a que s'incrustin una mica al panellet. Però no serà tan difícil com quan no tenen res. D'acord? Un cop tenim els panellets a punt, el forn ha d'estar calent a 200 graus. És una cocció ràpida. Penseu que és ametlla i sucre, no hi ha el cap ingredient. La patata està cuita, per tant, no necessitem coure-ho. Sí que necessitem fer un cop de cocció, però serà curt, entre 10 i 12 minuts. D'acord? Que comencin a agafar color i ja està. Els hem de deixar refredar, perquè quan els traieu del forn, si els toqueu, vigileu que cremen, són molt flonjos. Per tant, deixeu-los refredar a la mateixa safata i un cop refredats ja els podrem treure. I ja està.
Fins aquí, eh?
Sí.
Jo una pregunta.
La Marta ha agafat apunts, mira.
Mira.
Sí, és que tinc, a més tinc una pregunta per tu. Mira. I a tot el que has dit volia afegir només que quan obriu el forn per treure els panellets no us amorreu perquè us vindrà aquella massa d'aire calent que us cremarà les pestanyes.
O que si tries. Portes ulleres et deixa...
Sí.
Entelat.
Mira, jo et voldria preguntar perquè si som com la Vanessa i no ens agrada gaire el sucre, però deies la base porta molt de sucre, es poden fer uns panellets menys dolços?
Amb sacarina.
O sigui, saludables.
Saludables no ho sé, però...
Més saludables, que no sigui una bomba de sucre.
He vist receptes... Clar, és que és una bona pregunta. He vist receptes que varien i amb menys quantitat de sucre. El que passa que el massapà és el massapà és ametlla i sucre. Aleshores, necessitem un sucre. Una mínima, si posem...
Que ser una estèvia?
Jo no ho sé, no t'ho podria dir. Per què? Perquè no ho he provat.
Val.
Aleshores, qui és el valent?
La Marta comença a tastar.
Escolta,
jo esperava el moment de tastar-los, però veig que la Marta s'ha...
Els provarem a vegada.
Qui és el de la bomba?
Qui és el valent que agafa una farina d'ametlla a 16 euros al quilo?
Clar, i prova, eh?
Quins pinyons, es nota que són de qualitat, aquests pinyons.
L'escó és boníssim. Jo tinc una altra pregunta, que no té res a veure amb pinyons, però sí que té a veure amb fer pilotetes.
Que bo, això.
I és que aquests dies que he estat una mica potxa, he cuinat molt. Ah. I he fet espaguetis amb mandonguilles i salsa de tomàquet, que és un dels, allò que diuen comfort food. Què passa? Que a l'hora de fer les mandonguilles no sé com s'han de prensar perquè no s'esberlin quan els poses a l'olla.
Ah!
Els panellets salats, eh?
Exacte. Com, seria el panellet salat?
Pensava que deies que estava salat. Avui no em faltaria això. Que m'hagi equivocat de sucre. Que m'hagi equivocat i hagi posat sal en comptes de sucre.
Són molt boníssims.
Estan boníssims.
No negaré mai que m'ha passat alguna vegada. Molt bona, m'agrada.
Bona pregunta, Marc.
És fei, vull dir, és entretingut, que està bé, ho vaig gaudir molt, però, ostres, es van esberlar.
Val, la mandonguilla necessita un algo que la junti. No és la força, no és la teva pressió. Pensem que les proteïnes, quan es couen, es contrauen. I, per tant, per molt que l'hagis apretat, elles es contrauran igualment. Per tant, si no hi ha alguna cosa que faci de cola, de pegamento, diguéssim, allò s'obrirà. Per tant, per això se'ls hi posa ou,
se'ls
hi posa farina de galeta, o se'ls hi posa clara, o podem posar una mica de llet. Però hem de posar algun producte que tingui aquesta capacitat de quallar les coses.
I quina seria? Res, ens queden 20 segons. Però ja en duien d'ou.
Farina, una mica.
I en duia farina. Vaig ratllar i el vaig ratllar. N'hem de parlar una altra.
Hauria de veure com els fas.
Va, doncs ja et passaré la recepta. T'ho passaré per WhatsApp.
Eh?
Boníssim, els panellets, aquesta selecció que ens has fet. Moltíssimes gràcies, Pau Gascó, el nostre cuiner de capçalera, que avui ens ha endolcit aquest migdia, el dia després dels 30 anys, que ja estem una mica de ressaca d'aquesta celebració.
Marta,
digue'm.
Brava, eh?
Brava?
Avui.
Ets molt bona, Marta.
Va, nosaltres, va, deixeu-me estar. Que arribem al punt gairebé ja i 58, ja ens apreten l'equip de l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Nosaltres, la Mercè, s'hi tornarà a posar demà a les 8. Que vagi bé.
Bravo, Marta! Sí.